A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bon.
Per exemple, ara tens cors d'ancià amb varietat cors a 1,59 € la safata de dues unitats.
I taronges de taula Hipercor a 1,69 € al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a hipercor.es.
Ràdio Estel.
Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts una setmana més a Del Camp a Taula. El sector porcí català, reunit a Lleida aquesta setmana, exigeix al govern de l'Estat que prengui mesures urgents per evitar el tancament de les plantes de cogeneració de tractament de purins i posar en perill les explotacions ramaderes que depenen d'aquestes plantes, arran de la futura modificació del sistema retributiu de la producció d'energia amb cogeneració i residus. Les organitzacions representades en el sector, juntament amb l'Associació d'Empreses per al Desimpacte Ambiental dels Purins, no descarten convocar possibles accions o mobilitzacions contra l'entrada en vigor d'aquesta modificació. En concret, la nova reforma del sector elèctric, Llei 24/2013 del 26 de desembre, que ha eliminat la producció d'energia en règim especial i ha establert un nou règim jurídic i econòmic, farà inviables econòmicament les 6 plantes de cogeneració de tractament de purins que hi ha a Catalunya, amb el risc que aquestes tanquin, i també afectarà més de 480 explotacions porcines del país. A tot l'Estat, aquesta modificació del sistema retributiu afectarà més de 2.000 explotacions que gestionen els seus excedents amb 29 plantes. A part de les greus conseqüències que pot tenir per al sector porcí el tancament d'aquestes plantes, cal no oblidar els grans esforços que es van fer en el seu moment per la seva construcció, com a mesura per la gestió de les dejeccions ramaderes. Per això, seria una llàstima que haguessin de tancar, perquè amb una cabana porcina tan important com la que tenim a Catalunya i a la resta de l'Estat, el problema seria greu, ja que a més de suposar el tancament de moltes explotacions, caldria buscar una altra solució per la gestió d'aquestes dejeccions ramaderes, i aquelles zones on hi ha menys camps que els purins que se generen i, per tant, no poden utilitzar-se per tirar a l'adob. De tota manera, i en aquest sentit, cal dir que ja hi ha empreses de fabricació de pinso que estan treballant en la reducció de nitrogen excretat pels ports d'engreix, reducció que suposa una millora econòmica i de la gestió de les dejeccions. Per tant, esperem i desitgem que l'administració central escolti la veu d'aquest sector, que és tan important, sobretot a nivell d'exportació, i s'arribi a una solució que satisfaci a tothom.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Tot i que habitualment tenim un espai dedicat a la producció agroalimentària ecològica, avui parlarem d'aquest sector dins l'apartat d'entrevista. I ho farem amb Daniel Valls, el president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, el CCPAE. Benvingut i gràcies per haver-nos pogut atendre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Començarem per lo fàcil, ja que ha començat l'any. Com es presenta aquest 2014 per la producció agrària ecològica a Catalunya i si es preveu un creixement de productors, elaboradors i comercialitzadors?
Bé, les perspectives són bones, vista, diguem, l'evolució que portem els darrers anys, els darrers 10, 12 anys, o bueno, pràcticament des que vam començar el Consell, no? Uh-huh. L'evolució és un increment constant, tant d'agricultors com de ramaders, com també com d'empreses elaboradores, i esperem que aquest 2014 continuï amb la mateixa tendència.
I des del CCPAE, que és el, diguem, una mica el consell regulador, certificador, no?, d'aquests productes, quins objectius s'han fixat?
veure, nosaltres hem estimat un creixement al voltant d'un 12% per enguany, pel 2014. Aquestes són les estimacions que fem. És veritat que normalment som bastant conservadors en aquest aspecte, perquè tampoc volem donar, no volem ser pretensiosos. Però comparat, per exemple, amb el 2013, aquest any que hem deixat, hem tingut un increment molt important, que justament d'aquí aproximadament un mes ja tindrem totes les estadístiques acabades i farem la presentació oficial dels resultats, però en principi hi ha hagut un creixement bastant més important que aquest 12%.
Bueno, jo també em referia una mica a activitats que tinguin programades...
Ah, perdoneu, sí, doncs, bueno, a part d'això...
No, les dues coses, em referia...
Les dues coses.
Però aquesta ja l'hem, doncs una mica resolt, hi ha aquesta previsió conservadora del 12%, sempre va millor anar a menys perquè després ens trobem en sorpreses i dir, havies dit no sé què,
sí.
Val més anar a la baixa... I ara no era una mica, doncs, bueno, com que sempre esteu fent també coses, amb normatives, adaptant-vos i doncs això una mica...
Mira, sí, el repte que tenim més important per enguany 2014, el 2013 ha sortit una normativa catalana que complementa, per dir-ho així, la normativa europea, perquè el que ens trobàvem fins ara és que els punts de venda... Els punts de venda directament al consumidor, on es manipulava el producte ecològic, pensem, per exemple, en una pastisseria, pensem en una carnisseria, pensem en una fruiteria, etc. Doncs fins ara no tenien l'obligació d'estar inscrits i, per tant, controlats. Sí que és veritat que teníem un control optatiu, que no era obligatori, però teníem pocs punts de venda inscrits. A partir de l'any passat, que va sortir una nova normativa, repeteixo, catalana, obliga amb aquests punts de venda, amb algunes excepcions, bàsicament són punts de venda que venen molt poquet producte ecològic, però la majoria dels punts de venda de Catalunya hi entrarien. Doncs obliga aquests punts de venda que estiguin inscrits al Consell i, per tant, controlats i certificats. Seria un control i una certificació similar al que tenim per petites empreses elaboradores, per entendre'ns. No? Això el que farà és donar un control complet a tota la cadena agroecològica, no? Des del pagès que cultiva fins a l'empresa elaboradora que fabrica aliments i fins al consumidor final, que és el punt de venda on va comprar aquests productes. I això donarà una tranquil·litat i una garantia, diguem, extra al consumidor, que és el que va comprar aquests productes.
Però sobretot passa això, no? Una mica el consumidor a vegades se li venen productes com ecològics i a vegades són de proximitat. O sigui, hi ha una mica de confusió, no?
Sí, bueno, això ja fa molts anys que ens hi trobem, des de que l'agricultura ecològica es va a poc donar a conèixer, cada vegada teníem més consumidors, no? I va començar a aparèixer als medis de comunicació, la gent va saber el que és, com es fa, com es cultiva, com s'elabora, doncs, clar, ha anat guanyant prestigi, ha anat guanyant credibilitat, ha anat guanyant adeptes, i una mica, doncs, per molts llocs s'ha intentat aprofitar, diguem, aquest... En diuen que és una moda, jo crec que no és una moda, perquè una moda és passatgera, jo crec que això no passarà, sinó que això va a més. Doncs s'intenten aprofitar del bon nom i del bon fer, des de productes naturals, artesans, casolans, tot a vegades ho intenten camuflar com si fos un producte ecològic. Però jo sempre recordo el mateix, la paraula o les paraules ecològic, biològic i orgànic, que totes tres signifiquen exactament el mateix, estan protegides per la llei europea i està completament prohibit posar-les en un producte que no ho sigui, que no sigui ecològic i que no estigui certificat. Per tant, per assegurar-nos que un producte és ecològic, hem de llegir l'etiqueta i assegurar-nos que hi digui que és un producte d'agricultura ecològica o un producte ecològic.
Sí, perquè mira, ara et posaré un exemple, i a més amb un producte vostre, que elaboreu vosaltres a Calbaix, el suc de mandarina. Mira que ho teniu ben posat, els logos, el logo europeu, l'eurofulla, el del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, però si no posés, que veus, suc de mandarina, agricultura ecològica, la paraula, la paraula, sí, per molt logotip que té i tot, al final la gent confon logotips, confon, es pensa que d'això, i en canvi amb la paraula aquella, que a més ho posava amb unes lletres grans, mira que, i això que és petit, estic parlant del suc del petitet, doncs sí, sí, es veu claríssimament que és agricultura ecològica.
Sí, sí.
Vull dir que hi ha hagut un esforç també per part vostra perquè el consumidor ho pugui veure, clar, no?
Sí, sí, sí. De fet, la normativa d'agricultura ecològica defineix molt bé com ha de ser aquesta etiqueta, diguem que hi ha d'anar obligatòriament, Obligatòriament, des de l'any 2010 ja hi ha d'anar l'Eurofulla, que és aquest logotip amb fons verd, amb unes estrelles que fan la forma de la fulla, i això és obligatori per tots els productes ecològics europeus. Per tant, amb aquest logotip, en principi, ja en tindríem prou, però també és obligatori que figuri que és ecològic, o agricultura ecològica, o ramaderia ecològica. I després també és obligatori que figuri el número de l'entitat que certifique el producte. Llavors, en el nostre cas, hi ha el CCPAE és té un codi de control que normalment posen a sota el logotip. Per tant, ens hem d'assegurar que posi el logotip europeu, les paraules agricultura ecològica, i aquí a Catalunya la majoria dels productes porten el logotip del CCPAE també, perquè és molt conegut, perquè ja fa molts anys que existeix.
Catalunya, precisament ho dèiem abans, és una de les comunitats on ha hagut més creixement d'aquest tipus de producció. A què creu que s'ha degut?
Bé, Catalunya, a veure, per diversos aspectes, Catalunya en general, diguem, l'agricultura està fonamentada en petites explotacions, finques en general són de petites extensions, bastant diversa. Llavors, el que ens hem trobat en general, els agricultors, és que costa cada vegada més competir amb aquestes grans produccions que existeixen en d'altres zones d'Espanya o d'altres zones del món, perquè ara ens arriben productes de tot el món. I cada vegada costa més. I, per tant, els agricultors i també els ramaders s'han vist obligats a créixer molt per poder competir en preu i, per tant, diguem, cultivar molt volum, o diferenciar-se, fer producte, diguem, especial en qualsevol aspecte. I llavors això, diguem, l'agricultura ecològica ha sigut un camí que han triat molts agricultors, que en general diguem, cultiven un producte o fan un producte de molta qualitat, doncs per donar-li aquesta sortida, diguem, per fer un producte diferenciat. I a part, sí que és veritat que el mercat de productes ecològics va creixent i, per tant, com que la demanda doncs va creixent, també doncs acompanya la producció.
I el que
per una altra banda... Sí, perdona.
No, digues.
I per una altra banda, la indústria, a veure, Catalunya és un referent a nivell d'Espanya d'empreses d'alimentació. I com a tal també són empreses molt innovadores i per tant veuen que això és un mercat de futur, veuen que cada vegada el mercat va creixent i per tant cada vegada van traient més productes ecològics.
No, el que volia dir que també en formació som un referent en centres com l'Escola Agrària de Manresa, per exemple, i d'altres,
Sí. No? Sí, i tant, l'escola Agrària de Manresa.
Que venen gent de la resta de l'Estat a formar-se aquí.
Sí, i tant. L'escola Agrària de Manresa ja fa molts anys que va apostar per l'agricultura ecològica, potser parlarien de 30 anys, si no em voldria equivocar, i de fet organitzen un munt de cursos i formació de qualsevol tipus, en qualsevol aspecte de l'agricultura ecològica, i ve moltíssima gent de fora de Catalunya a formar-se aquí. Sí. I ara l'escola agrària d'Alfarràs també està fent un curs d'agricultura ecològica.
Com a productors ecològics, és difícil introduir-se a les grans ciutats on el tipus de vida que es porta no ajuda a fer una dieta sana, sinó que moltes vegades es cuina el primer que es pot, per manca de temps... Tot i la conscienciació que pugui haver, vull dir, perquè també moltes vegades es parla de que l'agricultura ecològica va també unir a un tipus de vida, no? De forma de pensar, de forma de... I a vegades aquesta vida que portem no acompanya.
No acompanya gaire, sí. Però, de fet, justament ha sigut a les ciutats on primer es va començar a vendre els productes ecològics i, de fet, alguns estudis diuen que ja es ven més, en proporció, es ven més a les ciutats grans que no pas a les zones rurals o a les petites ciutats. Justament perquè la gent que viu, m'imagino jo, la gent que viu a les grans ciutats, doncs, prenen consciència doncs, que s'han d'alimentar bé per poder mantindre un bon nivell de salut, vivint doncs, al lloc on no els hi ha tocat viure o on ho han triat viure, no? Uh-huh. I, de fet, els llocs on primer van aparèixer els primers consumidors van ser les grans ciutats, i aquí a Espanya, doncs, Barcelona, clarament, ha sigut el referent de consum i continua sent el referent de consum de productes ecològics.
Fem una petita pausa i seguim amb aquesta entrevista.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Oliveres Centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Continuem parlant amb el president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, el senyor Daniel Valls, i abans d'aquesta pausa parlàvem de la manca de temps que hi ha a vegades, de si a les ciutats, i em deia que sí, que està arribant molt el que és la producció agrària ecològica. Potser pot ser important per aquest coneixement d'aquest tipus de producció la segona setmana bio que es durà a terme del 30 de maig al 8 de juny, i després sí. De l'èxit de la primera edició l'any passat, quines activitats hi ha previstes enguany? Una mica perquè els nostres oients sàpiguen en què consisteix aquesta setmana, no?
Sí. Bueno, de fet, les activitats encara no estan totes previstes, ni molt menys, ja. La setmana bio...
Però, bueno, es podria explicar les que es va fer una mica l'any passat, sí, perquè tinguin
sí,
on es va incidir, no?
Sí, d'acord. L'any passat es va aprofitar la Fira Biocultura, que se celebra a Barcelona al maig, per ser el tret d'inici de la setmana bio. I el que intenta és fer una sèrie d'activitats, però que no neix de l'administració, sinó que neix del sector. O sigui, els propis agents del sector, ja siguin agricultors, ja siguin empreses, ja siguin associacions de consumidors, el qui sigui, pot aprofitar aquesta setmana bio doncs, per organitzar activitats. Ja sigui, per exemple, visites a finques, ja sigui doncs, acords amb restaurants perquè doncs, durant aquella setmana es facin menús ecològics, ja sigui visites doncs, amb empreses per veure com s'elaboren els productes, ja sigui xerrades o conferències doncs, amb pobles o ciutats d'arreu de Catalunya. Activitats d'aquest tipus, el que s'intenta és agrupar-les i fer-les totes doncs, en aquesta setmana, que, bueno, que no és una setmana, són 9 dies, perquè va de dissabte a diumenge, si no m'equivoco, per tal de donar-li un ressò mediàtic, no? Que tothom sàpiga doncs, que aquella setmana doncs, hi ha moltes activitats que fan referència a l'agricultura ecològica. Després hi ha una pàgina web del Departament d'Agricultura que el que fa és agrupar-les totes i tu pots consultar doncs, les activitats que facin a prop de casa teva o relativament a prop o dels temes que t'interessen per poder participar-hi. I, de fet, tothom qui vulgui en pot proposar activitats durant aquesta setmana.
Aquesta acció s'inclou dins del programa de foment de la producció agroalimentària ecològica 2012-2014 i des del Departament d'Agricultura, precisament, i altres conselleries, hi ha molta implicació en el tema aquest de la producció agrària ecològica. Per què creu que s'ha fet aquesta aposta des de l'administració?
Sí, de fet aquest pla i l'anterior, perquè de fet aquest
sí, és continuació,
el primer pla, la gran novetat que va haver és precisament això, que no només va ser el Departament d'Agricultura, sinó que s'hi van implicar 7 departaments. Perquè, clar, de fet, si pensem bé, l'agricultura ecològica no només afecta la producció agrària, diguem, o l'elaboració d'aliments, sinó que doncs, té a veure molt, doncs, per exemple, amb l'educació, doncs, amb la sanitat, amb el medi ambient, etcètera, etcètera, no? I llavors es va fer com un pla on hi participaven d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya per tal que poguessin donar la seva visió i poguessin participar en aquest pla per fer accions més, diguem, més potents, que arribessin doncs, a més gent i que fos més conegut i més aprofitable, no?
No, llavors deia perquè creu que des de la pròpia administració s'ha fet aquesta aposta, no?
Aposta, sí.
Perquè ja és diguem, tot el que és bueno, doncs la Generalitat, per entendre'ns.
Sí, clar, a veure, l'agricultura ecològica doncs, és un tipus d'agricultura que ja fa molts anys que existeix, però no, ha anat amb continu creixement i les perspectives de futur és que continuï creixent. I és una, diguem, és una mica lligant amb el que he comentat abans, és una bona sortida doncs, per molts agricultors i per molts ramaders, o per moltes empreses, sobretot petites empreses, doncs, que aposten per la qualitat i que aposten per un producte diferenciat i perquè les seves explotacions continuïn sent viables. No? I, per tant, és una manera doncs, de que aquestes empreses puguin continuar. I, per tant, es fixa com un objectiu prioritari doncs, continuar desenvolupant l'agricultura ecològica i perquè això sigui possible, el consumidor cada vegada ho ha de conèixer més, ha de saber més bé exactament què és, les diferències amb els altres tipus d'agricultura i, per tant, que el consum continuï augmentant.
Suposo que per empreses petites com la vostra, que fa molts anys vau ser de les primeres, si no la primera a començar aquí a casa nostra amb aquest tipus de producció, el veure, clar, quan un comença i en aquella època que no estava tan implantada, veure que ha tingut aquest creixement, aquesta evolució, deu ser també una satisfacció, no? Haver estat dels impulsors, no?
I tant. De fet, quan va començar, bueno, el nostre cas va ser els pares, doncs la veritat és que no ho coneixia pràcticament ningú i va ser una aposta arriscadíssima. Segurament, bueno, molta gent, de fet, ens tractava una mica de molt arriscats, no? Una mica de bojos, no? Per dir-ho així. Però, bueno, de fet, quan creus en un projecte i creus en un camí, doncs, t'hi tires de cap i perquè la cosa continuï endavant. I, de fet, el que he demostrat és que cada vegada més la gent es preocupa per saber el que menja, d'on ve, qui ho fa, com ho fa, quins additius s'hi posen o no, com es cultiven les coses. I la gent, al fi i al cap, es preocupa sobretot de la seva salut, perquè sap que amb una bona alimentació doncs, conservar o millorar la salut és molt més fàcil.
Parlar de salut i sanitat, ara parlarem de sanitat vegetal. El recentment celebrat Congrés Smart Fruit a Barcelona, i on el CCPA era membre del comitè organitzador, es va parlar també de producció ecològica. Quins aspectes es van tractar en aquesta matèria?
Sí, així diguem, en general, l'agricultura convencional, doncs, la tendència que hi ha els darrers anys és cada vegada doncs, a utilitzar menys productes químics de síntesi i menys agressius, i cada mes utilitzar la lluita biològica. La lluita biològica vol dir aprofitar doncs, la fauna i la flora que tenim doncs, per ajudar a controlar doncs, malalties, plagues o a tindre unes millors collites. No? De fet, l'agricultura ecològica, molta base de l'agricultura ecològica és precisament això, perquè els productes químics de síntesi estan prohibits i, per tant, la base de l'agricultura ecològica és utilitzar al màxim doncs, la flora i la fauna auxiliar que ens envolta per poder controlar doncs, aquestes plagues o malalties que puguem tenir. I, de fet, doncs, amb l'experiència que hi ha de l'agricultura ecològica, el que s'intenta és aprofitar algunes de les coses per poder-les aplicar també a l'agricultura convencional. I, per tant, doncs, en general, del que es va parlar va ser bàsicament això.
Uh-huh. Ja per acabar, el passat desembre es va realitzar a Manresa el primer simposi sobre ramaderia ecològica. Uh-huh. És una manera de reivindicar el paper de la ramaderia, perquè sempre quan es parla més es parla de la producció agrícola, no? Que si la fruita, uh-huh, la vinya, les verdures... En canvi, la ramaderia ecològica, no sé, potser és una percepció, que tinc un paper més secundari. I el fet de que es faci un simposi sobre aquest tipus de producció també deu ser important, no?, per reivindicar-se.
I tant, i molt, i molt. De fet, una mica és això, no? Potser el paper principal sempre el té l'agricultura, però, de fet, a Catalunya la ramaderia ecològica és molt, molt important. De fet, la major part de les hectàrees que hi ha inscrites al Consell estan destinades, doncs, a prats i pastures, uh-huh, o a producció de forratges pels animals que pasturen, bàsicament. I, per tant, és un sector molt important. I, de fet, a Catalunya hi ha moltes explotacions ramaderes, bàsicament de vacú, però també d'oví, de cabrum, i ara es comença a despertar el tema del porcí o de l'aviram. Uh-huh. I fins ara, de fet, no s'havia fet cap, diguem, cap congrés o cap reunió parlant de la ramaderia ecològica a Catalunya. I tenim tantes explotacions, el problema que teníem és que les tenim bastant, bastant repartides, sobretot a la zona dels Pirineus, bàsicament es concentra a la zona dels Pirineus, i ha estat una molt bona ocasió, doncs, per compartir experiències, doncs, entre ramaders que segurament ni es coneixien, doncs, per compartir experiències, perquè moltes vegades quan comences amb la ramaderia ecològica, igual que passa amb l'agricultura ecològica, algunes de les coses que has de fer o davant d'un problema, les situacions que et trobes, doncs a vegades has d'improvisar o has de provar o has de fer experiments per tu mateix, perquè moltes vegades no està escrita la solució o no se sap encara, no? I serveix molt bé per compartir experiències. I, de fet, van vindre ponents de fora d'Espanya, doncs, de països europeus on la ramaderia ecològica ja fa molts més anys que hi és, i, doncs, això també va ajudar molt a portar, doncs, noves visions de ramaderia ecològica. Sí, sí, va ser tot un èxit.
Ara falta potenciar potser el consum, perquè el de les fruites, ja dic, els vins i d'això, això està més... Els sucs, això està més clar, sí. Però la cara ecològica... Jo crec que costa més, tot i que hi ha empreses que ho tenen molt bé, però és la percepció,
Sí, sí, sí. De fet, els estudis que hi ha, els pocs estudis que hi ha ho diuen, no?, que en general els consumidors de productes ecològics primer comencen, doncs, amb els productes frescos, fruita i verdura, ous, làctics, alimentació infantil pels seus fills... Però després, a mesura que han començat, doncs allà van afegint més productes. I després, el producte que normalment afegeixen després és normalment la carn, mm-hmm, perquè també hi ha la percepció, doncs, que la carn convencional, doncs, no té la suficient qualitat que esperaven. I sí que és veritat, doncs, que el consum de carn encara és bastant baix a Catalunya, però, bueno, igual que la resta, doncs, es va incrementant al llarg del temps.
A poc a poc.
Poc, sí, sí.
Agraïm a Daniel Valls que ens hagi fet un repàs de la situació actual de la producció agrària ecològica a casa nostra i, bueno, quedem per un altre l'any que ve d'això, o quan surtin les xifres aquestes que parlàvem, doncs per explicar-les una mica més concretament en quins sectors i on s'ha produït aquest creixement.
I tant, estic a la vostra disposició.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Radio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Uns hi posen les mans, uns altres la força, l'alegria, l'experiència, el coneixement, les ganes. Si cadascú hi posa una mica del que té, podem canviar el món. Què hi poses tu? Col·labora, fes-te soci de Mans Unides al 902 40 0707 o a mansunides.org. Un món nou, projecte comú. La 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 la
Moltes gràcies. Ja ho veieu, aquí estem, separant pel bé del medi ambient. Som-hi! Noms de residus que van al contenidor blau.
Una capsa de joguines.
Uns diaris.
Una revista.
Una bossa de paper.
Una capsa de cereals.
Un bric de suc.
Oh! Ai, Pau, que això no val blau.
Per poc, però el bric val groc. I tu, si has dubtat...
Amazonbas.cat.
Separa bé, un joc de nens, amb el finançament d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya.
L'actualitat. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha autoritzat 17 noves entitats benèfiques per rebre fruites i verdures procedents de retirades del mercat. Actualment hi ha 597 entitats que poden rebre aquests productes, les quals atenen prop de 143.000 persones necessitades. Es tracta d'organitzacions i institucions caritatives que desenvolupen activitats en favor de persones a les quals s'ha reconegut el dret a rebre assistència pública a causa de la manca de recursos per la seva subsistència. També poden ser beneficiàries les institucions penitenciàries, les escoles i centres d'educació pública, colònies de vacances i hospitals, però tots ells tenen l'obligació de demostrar que les quantitats distribuïdes s'afegeixen a les adquirides normalment per aquests establiments. Durant l'any 2013 es va distribuir a les entitats autoritzades a través dels quatre bancs dels aliments de Catalunya més de 3.300 tones de fruites i verdures fresques procedents d'organitzacions de productors que les han retirat del mercat per prevenir i lluitar contra la crisi del sector. Avui també us expliquem que la Fira de Lleida ha estat present amb un estand propi a la 26a edició del Saló Internacional Agroexpo, celebrat a Don Benito, a Badajoz, per tal de promocionar el Saló Eurofruit. La delegació lleidatana ha desenvolupat diversos contactes en el marc del Saló Agrari, celebrat la setmana passada a la població extremenya, a fi de captar expositors i visitants per la propera edició d'Eurofruit, certamen que tindrà lloc, per cert, del 25 al 27 de setembre en el recinte firal lleidatà. Entre altres visites, la delegació lleidatana va rebre la de José Antonio Morago, president d'Extremadura, així com de diversos representants d'entitats agràries extremenyes. Agroexpo se centra en sectors com els de la maquinària agrícola, els fertilitzants, les llavors, els sistemes de rec, les eines del camp o bé les cooperatives. Eurofruit, la fira professional de proveïdors de la indústria fructícola, obrirà aquest setembre les portes per segon any consecutiu com a salut dedicat exclusivament als professionals i als proveïdors de la indústria fructícola.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Et veig tranquil, es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el dimarts 4 de febrer, el blat farratger ha cotitzat a 217 euros per tona, repeteix. El blat de moro francès a 190 euros per tona, puja 1 euro. L'alfals granulat a 165 euros per tona, baixa 3 euros. La colza d'importació a 291 euros per tona, puja 9 euros. I la garrofa a 200 euros per tona, es manté.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu ha cotitzat a 1,14 euros del quilo, puja, per tant, 7 cèntims. I el groc viu sobre granja a 1,05 euros del quilo, disminuint 20 cèntims en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,90 euros del quilo, augmenta 10 cèntims, i el groc canal a 1,60 euros del quilo, baixant 27 cèntims al preu respecte la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,82 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo. En els dos casos, la cotització repeteix en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena la llotja de Bellpuig a la categoria XL, als de més de 73 grams. S'ha fixat aquesta setmana a 1,04 euros, es manté. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,75 euros, puja un cèntim. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,71 euros, repeteix. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,58 euros, per tant, es manté.
Ubi.
A l'escorxador de Mercabarna, el xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 7,20 euros al quilo per canal. El de 10,6 a 12 quilos a 6,80 euros al quilo canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 5,95 euros al quilo per canal. Tots els preus han repetit en relació a la darrera setmana. El cabrit ha marcat 13,10 euros, baixa per tant 30 cèntims.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,2 quilos ha cotitzat a la llotja de Bellpuig aquesta setmana a 1,90 euros al quilo. Es manté.
Del camp a taula. El producte.
Aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna ha canviat el seu format des de la setmana passada. Ara, en lloc de donar la fitxa d'un producte concret, ens posem en contacte amb el Mercat Central del Peix i el Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna, per saber de primera mà quina és la tendència de cada setmana i els productes més comercialitzats. En primer lloc, parlem amb Jordi De Fez, responsable del Mercat Central del Peix. Hola, bon dia, i què podem recomanar aquesta setmana als nostres oients amb peix fresc i la seva procedència?
Bon dia, Isidre.
Bon dia.
Mira, abans m'agradaria fer esment del mal temps que estem patint aquesta setmana, el que ha provocat un descens generalitzat de les ofertes en la gran majoria dels productes frescos. Per tant, no ens podrem expandir gaire de productes amb bona oferta i bon preu. Un cop fet aquesta puntualització, podem recomanar el consum de bacallà fresc, del que l'oferta principal ens ha vingut procedent de Dinamarca. És un peix blanc apreciat perquè és molt beneficiós per la salut, ja que aporta poc contingut de greix i té un alt índex de proteïnes. Un altre dels peixos que destaquem aquesta setmana és el verat, el qual ha presentat com a origen principal Galícia i França. És una espècie molt rica en nutrients, amb un alt contingut d'omega 3, que és molt beneficiós per a la nostra salut. I per últim, podríem comentar el pop, que també ha presentat una bona oferta i un bon preu en el mercat.
I ara, que ja sabem el peix que podem trobar, tot i el mal temps, el marís fresc, què tenim? Sí.
Bé, amb el marís fresc, el que respecta al marís fresc, bàsicament podrem recomanar dos productes, dues espècies, l'escamarlà de les Illes Britàniques i el cargol punxenc, tant d'Itàlia com del nostre litoral català.
Doncs gràcies, i tornem a contactar la propera setmana per veure quins productes podem recomanar i esperem que el temps canviï.
Perfecte, fins la propera setmana.
Ara, com ja vam fer la setmana passada, parlarem amb Joan Sabrián del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Hola, bon dia, com estem?
Hola, bon dia, què tal, Isidre?
Doncs mira, per aquí, com la setmana passada, ara per veure quines són les fruites que han entrat aquesta setmana i d'on procedeixen, perquè ens ho expliquis tu.
Va, doncs mira, bàsicament la fruita, i a més és la fruita reina amb aquesta temporada, perquè és una fruita d'hivern, és la taronja. I, a més, que ve de la regió valenciana, sobretot ve algo de Múrcia, però bàsicament és de la regió valenciana, és la temporada forta. És veritat que com fa aquesta temperatura fresqueta, per no dir fred, va molt bé perquè aporta vitamina C, que això ens ajuda, no és que ens el curi, però sí que ens ajuda doncs, a passar el refredat una miqueta més suau. I és una de les fruites bàsicament d'hivern i per mi, bueno, m'encanta, és boníssima.
Un pelàcida, no? Ara deuen vindre encara o ja venen... És que a mi m'agraden un pelàcides.
Bueno, som del mateix pare, a mi també m'encanta, perquè està un palet àcida. Però el problema no és que sigueu àcida o dolça, sinó depèn de la varietat. El problema de la taronja és que venen les varietats molt, molt seguides i duren pocs dies. Estem parlant de 15-20 dies, com a molt un mes. I això ens canvien les varietats. Avui comprem una taronja, que és boníssima, i boníssima pel que se la menja, que li agrada molt, no? I en canvi, anem la setmana vinent a comprar al mateix lloc i la taronja que anem a comprar, doncs, com no és aquella varietat, ja no és el que ens agrada a nosaltres. Però que, de totes formes, sigui dolça, sigui un pèl àcida, estan delicioses, a mi m'encanta.
I pel que fa a les hortalisses, hi ha alguna que podem destacar per sobre de la resta?
Pues jo diria que sí, que aquesta setmana precisament estan entrant pèsol, molt de pèsol. Pèsol és una fruita de vaina que realment, doncs, bueno, ja fa més que anys, segles, que s'està menjant. De fet, la hortalissa és una de les més antigues de la nostra cultura, la cultura europea. Inclús s'han trobat amb excavacions de fa 9.000 anys restes de pèsols. Vull dir que és una verdura que normalment, no sé per què als nens no els agrada, perquè són aquelles boletes verdes, no sé per què no els agrada, però que realment és una hortalissa que a mi m'encanta també, perquè és molt dolceta, jo me la menjo està crua, és boníssima.
Perquè són difícils de pescar, deu ser.
Sí, no, perquè s'han de pelar, que aquest és el problema. Aquí jo he comentat moltes vegades amb els majoristes, que els he dit, bueno, però el pèsol, com és que la gent no l'acaba de... Sí que es consumeix, perquè comptem que estem parlant d'aproximadament 420.000 quilos l'any, que són quilos, però que la gent a casa no ho fem com abans, que ens entretenim a pelar-los, els volem pelats. Llavors el detallista, quan ve aquí a comprar, encara que la compri amb vaina, amb la tabilla, quan arriba a la botiga l'ha de pelar, si no costa molt de vendre.
Ara m'has portat records d'infantesa, quan la meva àvia ho agafava, em portava el plat.
Correcte.
I escolta, em passaves estones. Ara el passen amb la PlayStation.
Exactament.
I jo m'ho passava amb vaines, potser.
Sí, és que abans...
Érem tontos, que... però...
No, més que ara és que abans hi havia més... Com no teníem tants mitjans que ens invadien per tot arreu, tenim que ser els mòbils, que ser els ordinadors, que ser la tele, que fa no sé quants programes. De fet, abans, doncs, escoltàvem la ràdio i estàvem amb la família, fèiem més convivència familiar que no passara. Aquest és el problema.
Hi ha alguna anècdota...
Doncs sí, mira, fa ja uns anys, fa 15 anys concretament, que estem fent una campanya aquí a Mercabarna, que és el 5 al dia, i és una forma de que els nens coneguin i aprenguin a menjar fruites i verdures. I quan els passegem pel mercat, perquè els hi ensenyem absolutament tot, recordo que un dia va venir una escola que, quan els hi vam ensenyar, perquè els hi ensenyem alhora perquè vegin la diferència, una fava, un pèsol i una mongeta tendra. Normalment la mongeta tendra realment la coneix gairebé tothom. La fava menys, però bueno, encara es coneix. I clar, quan vam arribar al pèsol, no hi havia ningú que conegués el pèsol. Estava amb la tabella i no el coneixien. I bueno, va el monitor, va obrir el pèsol, i quan van veure les boletes, un nen, un del grup de 25 nens, però emocionadíssim, va dir, jo sé el que és. I va dir, bueno, digue'm, què és això? Diu, això són findus. Clar, es ven quedar realment... molt parats. No era culpa del nen, eh? Vull dir, realment a casa...
La bossa, no? O sigui, era la bossa congelada.
Exactament. Li diuen, nen, vés a la nevera i porta'm els findus. Clar, per ell això eren findus. Li va quedar molt clar que no es diuen findus, que es diuen pèsols, i des de llavors suposo que ho recordarà sempre com nosaltres ho recordem. Va ser molt, molt simpàtic.
Pues, moltes gràcies i esperem que la setmana que ve pues, puguem explicar també més anècdotes i curiositats, tant de fruites com d'hortalisses.
Espero que sí sigui. Doncs, bueno, doncs és la setmana vinent.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
Mercè, quin plat ens portes? Ja vaig directament.
Doncs sí, directament, Isidre. Això, avui t'haig de dir una cosa, eh? Et faré pagar un plus, eh? Perquè, escolta, això de cuinar aquestes hores... costa,
no,
eh?
Tu cuines un menjo.
Jo també vull picar alguna cosa, eh? Vinga, va, anem pel plat d'avui, que ja fa venir gana només el nom, eh? Un salmó, cuinarem un salmó amb salsa grega. Què et sembla?
De moment té bona pinta. Vinga. El que passa que necessitarem els ingredients pel salmó i també per la salsa, o sigui que... ja pots donar la llista.
Doncs si et sembla, hem plantejat aquest salmó amb salsa grega, us recomanem els ingredients que necessitaríem per 4 persones. Pel que fa al salmó en si, d'acord, com el cuinaríem i amb què el cuinaríem. Doncs mira, Isidre, 4 trossos de llom de salmó fresc, una mica de fonoll, pebre negre, sal Maldon i una llimona. Ara, pel que fa a la salsa grega, caldran 2 cogombres, 2 iogurts grecs naturals, 3 dents d'all, 2 cullerades de suc d'una llimona, fulles de menta fresca, sal, pebre negre i 2 cullerades d'oli d'oliva verge.
De moment ja...
Ja bé, ja s'alibera, ja, eh?
Sí. El que passa que és complicat elaborar.
Doncs no gaire, eh? Ja veuràs. Porta una mica de feina, això sí, però bueno, tot sigui... Si es fa ràpid i amb il·lusió, ja veuràs que és molt, molt ràpid de fer.
S'ha de fer la salsa i després...
Exacte. Primer de tot, ens posarem a preparar el que és la salsa grega. Així posem en un got de la batedora els iogurts, els cogombres a trossets sense llavors, eh? Les fulles de menta, els dents d'all, el suc de llimona, la sal, el pebre i un rajolí d'oli. Ho batem tot plegat i reservem a la nevera. Després, el que fem és preparar els lloms de salmó, els rentem, traiem les espines, repartim el suc de llimona per sobre del peix i li posem pebre, les fulles de fonoll i un bon raig d'oli d'oliva. Posem, doncs, una graella al foc i quan està ben calenta col·loquem el salmó amb la pell directament a la graella. Deixem uns 3 minutets i girem. Deixem 3 minutets més i posem la sal Maldon per sobre i retirem. El salmó, per cert, ha de quedar fet de fora i poc fet de dintre. Traiem la pell del salmó i la tornem a posar a la graella i li deixem daurar res fins que quedi ben cruixent. Posem el salmó en un plat i a sobre un tros de pell cruixent tirem al voltant una mica de salsa i servim. I ja sabeu, si teniu una recepta tradicional o bé un plat favorit i el voleu compartir amb tots nosaltres, el podeu enviar a la web del programa delcampataula@radiostel.cat.
Bon profit!
Del Camp a la Taula, els dissabtes a 1 del migdia a Ràdio Estel.
Et veig tranquil, es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de 3 varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369. Les fires.
Demà diumenge, 9 de febrer, es realitza a Bagà, al Berguedà, la Festa de l'Arròs. Per conèixer més coses de la mateixa, parlem amb Pilar Perdigó, que és la responsable de l'oficina de turisme de l'Ajuntament de Bagà. Bon dia, senyora Perdigó, i benvinguda al nostre programa.
Bon dia.
La Festa de l'Arròs és una activitat tradicional. A quan es remunta? I com va néixer en aquest indret al peu del Cadí? Perquè dius, zona d'arròs no és, no?
No. Aviam, nosaltres sabem que aquesta festa, avui en dia en diem l'arròs, però antigament eren els àpats dels pobres, que també hi ha moltes localitats de Catalunya que la conserven. Sabem que això es fa des dels principis de la fundació de la vila, que ens remuntem a l'any 1233, vull dir que és molt antiga. Aviam, ara, aleshores, es feia un àpat, és a dir, que els cònsols de la vila passaven per les cases i cadascú donava el que podia i es feia un àpat pels pobres. Normalment, esclar, en aquella època posava un tipus sopa en què s'hi afegia pues, tot el que trobaven. I tu donaves el que podies, si podies llenya. També és aquesta època que s'ha matat el porc. I llavors, en aquesta, sempre hi ha hagut, pues, era una època que podríem dir no una mica d'abundància, però sí, s'acabava i vull dir, tothom podia donar alguna cosa i els pobres doncs, venien aquí a la vila i l'únic que havien de portar era el plat. que és una tradició que conservem avui en dia, i se'ls servia un àpat calent. La tradició de l'arròs, vull dir, és relativament moderna, és del segle XX, és pràcticament des d'una mica abans de la Guerra Civil.
Llavors, pel que em diu, la gent que vingui, perquè hi ha com una paellada popular, no?
Sí, sí, és el que podríem dir avui en dia és un arròs, no, un arròs de muntanya. Sí, sí. I has de portar el plat i la forquilla, això sí.
Ahà. I el got també?
Bueno, hi ha porrons.
Ah. Sí, perquè vaig llegir que hi havia molts litres de vi, dic, no sé...
Sí, bueno, corren els porrons, vull dir, has d'estar al cas, i vull dir, pots... I també et donen un tros de pa, vull dir, perquè, vull dir, puguis bueno, acompanyar-ho amb l'arròs.
Sí, perquè així llegint les xifres em vaig quedar, dic, 200 quilos d'arròs, 50 sí. de músculs, 30 sí. quilos de tomàquets, 22 sí. litres d'oli... D'un-hi-do, sí, sí. no? I sí, sí. Qui ho cuina, això?
Aviam, actualment el cuiner principal és Manel Nieto, que té un ajudant, el Lluís Esparver. Clar, comptem 250 quilos d'arròs, són 2.500 racions d'arròs. Vull dir, estem parlant de xifres considerables. Això es cuina amb una paella que té 2,80 metres de diàmetre i, vull dir, més de mig metre d'alt. Vull dir que, vull dir, és important, eh? És important. I, vull dir, se n'ha de saber. Ara tenim el Manel Nieto, que, bueno, es va fent doncs, les tradicions típiques. Sempre hi ha un cuiner principal i un altre que n'aprèn. I, bueno, i com seguint la tradició de la vida, doncs, quan el cuiner principal no pot, doncs, bueno, l'ajudant passa a cuiner principal i agafa un altre ajudant. I, bueno, s'ha anat fent així tota, bueno, tota la història.
I coincidint amb la festa, es fa una fira de productes agroalimentaris, no? Què sí. podem trobar?
Aviam, és una fira que és molt petitona, perquè bueno, aquesta fira la fem... Mentre l'arròs es fa a la plaça Porxada, que és la plaça més antiga, aquesta es fa a la plaça Catalunya. Aquest any no es farà a la plaça Catalunya, es fa a la plaça del Raval, perquè estem d'obres, eh? I llavors, vull dir, l'hem hagut de traslladar. Hi ha poquetes parades, i llavors, bueno, coincidint amb que això era una festa que, vull dir, que, bueno, una festa que es donava arròs i que hi havia productes de menjar, es va crear pues, aquesta petita fira de productes agroalimentaris. Aleshores, doncs, bueno, hi podem trobar varietat, però sobretot doncs, formatges, embotits, pa, coca, productes alimentaris. Només és al matí, eh, la fira.
Val, doncs animem els nostres oients que s'apuntin a venir demà a vegar i agraïm a Pilar Perdigó que ens hagi explicat més coses d'aquesta festa de l'arròs i esperem que el temps acompanyi, com es diu.
Esperem, esperem, eh? Jo, sí, des d'aquí hi ha aquesta oportunitat que em doneu, doncs, bueno, convido a tothom, que la veritat és que és una festa maca de veure.
Del camp a taula. L'agenda.
El dilluns 10 de febrer es realitza a Valls una jornada sobre el calçot d'aquesta localitat de l'Alt Camp i l'Horitzó 2020 i a Ripoll una sobre les noves tendències en l'espassejament del xai. El dimarts 11, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària organitza a Delta Ebre una jornada tècnica de l'arròs en col·laboració amb el Departament d'Agricultura, Arrosaires del Delta de l'Ebre i l'Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes. El mateix dia es fa a Vilassar de Mar una jornada sobre el sector viverista i a Roquetes de Mar una sobre la gestió de pastures en el medi natural i la nova PAC. Olot acull el dia 12 una jornada sobre la informàtica al servei de les explotacions agropecuàries i una altra sobre producció i comercialització de planta ornamental comestible i el 13 una sobre gestió sostenible dels sòls i els conreus. El divendres 14 de febrer es du a terme a Torres de Segre una jornada sobre emprenedoria i tecnologia comercial en la que es parlarà de les expectatives de la Magrana. A Olot es fa el segon fòrum de joves emprenedors en l'àmbit rural i al PICAT una jornada sobre tipologies de societats agrícoles. Pel que fa a la formació, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que l'Escola Agrària d'Amposta organitza del 17 al 28 de febrer a Sant Carles de la Ràpita un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
I fins aquí l'espai d'avui. Esperem que els hagi agradat i la setmana vinent tornem a Del Camp a Taula amb molta més informació i entrevistes relacionades amb els sectors agrari, agroalimentari, pesquer i forestal de casa nostra, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula.
Són les dues.